Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Obrim Debat a Bat i per aquest programa no solament les nostres notícies i els nostres comentaris, sinó també els nostres acords. Benvinguts a l'espai i moltíssimes gràcies per estar en la nostra sintonia. Avui tenim un programa especialment dedicat a un plan important pastoral que es desenvoluparà en el nostre bisbat i que va estar presentat fa uns dies i que avui ens comenta el vicari general de la diòcesi, mossèn Lluís Sallant. Tindrem notícies i també, sense dubte, tot allò que vostès desitgin en un temps de ràdio que dediquem a les nostres actualitats.
Notícies del Bisbat.
Pregària interreligiosa per la pau.
Amb la participació d'una seixantena de persones, el Teatre de l'Acadèmia Mariana Casa de l'Església va acollir el passat 4 d'octubre, Festa de Sant Assís, la pregària interreligiosa per la pau, organitzada per la Delegació d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós. El lema d'aquesta edició va ser «Som fruits d'un sol arbre, fulles d'una sola rama, flors d'un sol jardí». Per un virus, podrem perdre la nostra pau interior? La seva delegada, Francesc Agustí, va obrir l'acte amb un record per les persones traspassades els darrers mesos. Totes les intervencions van expressar l'alegria per haver sigut possible aquesta pregària interreligiosa un any més. L'acte va comptar amb la participació de la Coral Estel del Cercle de Belles Arts.
Els pessebristes comparteixen amb els frarets la missa en honor del seu patró, Sant Francesc d'Assís.
L'agrupació i l'Erdenca de Pessebistes va celebrar al Santuari de Sant Antoni de Pàdua el diumenge 4 d'octubre l'Eucaristia en honor del seu patró i fundador, Sant Francesc d'Assís. Va ser presidida pel guardià del convent franciscà, el pare Joaquim Recasens, qui va tenir paraules d'acollida. «Esteu a casa vostra», va dir, «aquesta és la casa de Francesc, a qui li devem el primer pessebre». En l'ofrena al sant es recordà que va ser ell, Sant Francesc, el qui, el Nadal de 1223, a la petita poble d'Italià de Greccio, inicià aquesta tradició.
El bisbe Salvador presideix l'Eucaristia de la festa del Beat Francesc Castelló a l'església de Sant Pere.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va presidir el passat 28 de setembre a l'església de Sant Pere una missa concelebrada en honor del Beat Francesc Castelló. Durant l'acte, solemnitzat per la Coral del Carme, es pregà pels malalts afectats per la pandèmia i per tots els difunts. Hi van assistir prop de 60 persones, entre ells una representació de la Delegació de Pastoral de Joves. El bisbe Salvador, en la seva homilia, ressaltà que els cristians fem memòria històrica quan recordem el Crist mort i ressuscitat, i ara fem memòria del jove màrtir Francesc Castelló, que va morir per no renunciar a la fe i va morir perdonat. Des de la seva beatificació, l'any 2001, la seva festa se celebra a l'església de Sant Pere, la seva parròquia, on hi té una capella dedicada i una exposició permanent.
Homenatge als 211 màrtirs de Lleida al cementiri municipal.
Després de la celebració de la festa litúrgica del Beat Francesc Castelló, celebrada a l'església de Sant Pere de Lleida la tarda del passat 28 de setembre, el cementiri acollí a les 11 del matí del dia de Sant Miquel i festiu a la ciutat l'homenatge als màrtirs de Lleida. La commemoració s'esqueia alhora en el 84 aniversari de la mort del jove químic lleidatà del Beat Francesc Castelló, ocorreguda la matinada del 29 de setembre de 1936. S'inicià amb la celebració de l'Eucaristia a la capella del mateix cementiri, presidida per mossèn Gerard Soler, vicepostulador de la causa de la canonització del Beat Francesc i concelebrada per mossèn Joan Ramon Esquerra, director del secretariat per les causes dels sants mossèn Àngel Escales i el mercedari pare Vicent Zamora, a l'assistència de prop de 50 persones, totes elles amb mascareta i respectant les normes de prevenció sanitària per la Covid-19.
l'entrevista.
Ha presentat el pla pastoral per tot aquest pròxim any. És important atensar fins a aquest programa perquè parli precisament d'aquest pla al vicari general de la diòcesi, que és mossèn Lluís Sallant, el que agraïm, malgrat que sempre està molt ocupat, la seva dedicació a comentar a tots nosaltres què és el pla de pastoral, què és el que vostès esperen o tots nosaltres hem d'aportar amb aquest pla i sobretot quines són les perspectives que tenim malgrat totes les deficiències que sense dubte tindrem doncs, per complir aquest pla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Com ha influït en vostè, mossèn Sallant, tot aquest pla del Covid-19 i que sense dubte també a nivell personal però sobretot de la seva tasca ha estat tan dificultós?
Doncs dintre de la feina de la missió que van encomanar, bàsicament han estat uns mesos d'intentar buscar els mecanismes de tipus informàtic que ens permetin mantenir l'activitat en parròquies o mantenir l'activitat en el bisbat. I per tant ha estat un avançar, accelerar el tema de les plataformes de comunicació, de reunió, perquè res s'aturi, malgrat la qüestió de la situació de la pandèmia, això per un costat. Per un altre costat, ha afectat el pla de pastoral en el sentit que el pla de pastoral ja estava acordat en calendari que es presentaria a final del mes de maig passat en l'Assemblea. L'Assemblea no es va poder realitzar per les circumstàncies aquestes, però sí, havent ja articulat una plataforma de reunions, vam poder fer reunió del Consell Diocesà de Pastoral, reunió del Consell de Presbiteri i, a través d'aquesta plataforma, reactualitzar les respostes que en el pla de pastoral havia donat la gent. Més de 400 persones que havien participat i havien fet les seues propostes. Però clar que la pandèmia tenia d'un color determinat. I per això, també virtualment, vam fer reunió del Consell de Pastoral per actualitzar, per rellegir les respostes, el resum de les respostes que ens havien donat la gent, els participants, des de la perspectiva aquesta nova de la Covid. I això és el que s'ha integrat ja en el pla definitiu de pastoral que el senyor bisbe va entregar en el dia de la celebració de l'enviament.
Doncs és important també que, començant potser pel final de lo que aquest pla de pastoral aporta i ens convida a fer, que totes les xarxes han estat al nostre servei i que segurament doncs, serà una cosa positiva per tots nosaltres al poder participar en aquesta realitat de comunicació. Passem, doncs, si li sembla, al pla de pastoral i a mi m'ha cridat l'atenció moltíssim una de les frases que diu caminant cap a la santetat i anunciant la salvació.
Sí.
Què significa?
Sí. A veure, en el pla de pastoral hi ha una primera introducció, que és una reflexió teològico-pastoral que fa el senyor bisbe a partir del seu ministeri i dels anys que porta d'experiència de treball en el bisbat de Lleida. I allí assenta quins són els criteris de fons, el nervi, el fil conductor de totes les propostes que s'han anat recollint de les moltes aportacions que han fet les persones. I ell diu, aquest pla de pastoral demana a tothom, primer, cooperar, segon, per a progressar en i a partir d'allò que ja tenim i estem fent i de les realitats que ens anem trobant, i en tercer lloc, renovar, perquè clar, la situació, la mateixa pandèmia ha canviat moltes coses i la situació en què viuen actualment moltes famílies no és de fa escassament un any. És una situació més complexa. Cooperar, progressar i renovar seria, diguem, el marc en el qual s'inscriuen totes les accions que estan recollides en el pla de pastoral.
Les actituds personals que convindria conrear i, per tant, aquesta necessitat d'augmentar el nostre compromís per part de tots i també dels laics.
Sí, aquestes actituds són les que donen suport, consistència i continuïtat en el temps, justament amb aquesta petició. L'Església, ja defineix el senyor bisbe en la introducció al pla de pastoral, és cosa de tots i cosa per a tots. I per tant, si és de tots i per a tots, tots tenim una missió. És a dir, la nostra Església és una Església més ministerial que no pas clerical. I aquest és el canvi i, per tant, les actituds que això significa a l'hora de gestionar una comunitat parroquial o a l'hora de formar de cara que les persones progressin en la seua maduresa, adultesa, com a cristians dintre de la comunitat i dintre del món laboral, social, associatiu, polític i econòmic en el que viuen. I l'actitud de cooperar, sentint-nos nosaltres membres actius, perquè això arranca de l'eslògan que té el pla per aquest any. Us he escollit, us he confiat a anar arreu i donar fruit. Per tant, cadascú de nosaltres, des del nostre baptisme, hem estat escollits per implantats en el lloc en què nosaltres hem triat de viure, de treballar i d'associar-nos, donem fruit amb les persones en el construïm. Fruits que sigui el de les benaurances, fruits que siguin el de les obres de misericòrdia de la qual ens parla en l'Evangeli.
Per tant, d'una manera breu, quins serien els objectius més concrets i quin és el programa d'actuacions? Sé que pot ser molt llarg perquè hi ha molta cosa a fer i sobretot doncs, part d'aquesta redacció es nota que també ha estat present mossèn Sallant, que sempre és molt, molt concret en totes aquelles coses que creu ell que hem d'aportar. Però una mica així a l'ample, els objectius i els programes d'actuacions que esteu preparant o que heu preparat.
Doncs, evidentment, sí que és llarg, està editat en castellà i en català, segons com s'agafi la posició del text, té la introducció per part del senyor bisbe i té el resum de les aportacions de més de 400 persones. Això explica que hi hagi tot un context que faci impossible que s'entengui cada una de les propostes que es fan. Aniré a les propostes i resumiré les propostes. Aquestes propostes estan seqüencialitzades en 4 anys. Per aquest primer any ja estan expressades les que s'han triat en el document que ara mateix jo porto a les mans.
I si em permet comentar que està penjat a la pàgina web del bisbat.
Sí, per tant, i tothom està a disposició de tots els que necessitin a la consergeria del bisbat que se'ls entregarà.
Molt bé.
De les accions ja per aquest any, renovar i adequar. Dos verbs fonamentals en el tema de la catequesi. La catequesi, evidentment, té els mateixos ensurts que pot tindre una escola a l'hora de matricular la gent, de seguir el ritme de classes, etc. I això significa, evidentment, una capacitació nova per part dels catequistes de poder també fer la catequesi virtual. La catequesi és presencial, la catequesi és de tots els grups, la catequesi SIM també és virtual. I, per tant, això significa una renovació dels materials, dels metodologies, etc. Renovar i adequar. En segon lloc, en la formació. En el cas de la formació, especialment la formació dels laics. Fonamentant-nos en l'experiència feta aquests 2 anys enrere en algun arxiprestat de la nostra diòcesi, es proposarà algunes sessions de formació de cara a que els laics de les parròquies puguin ser dinamitzadors, és a dir, renovadors que adecuen la seva comunitat a les necessitats, de forma que la comunitat sigui una comunitat samaritana, una comunitat corresponsable i una comunitat en la qual els mateixos laics portin la gestió de tot el que significa la comunitat. El tercer àmbit d'actuacions per aquest any és la sensibilització, de forma que aquesta realitat de comunitats samaritanes sigui viable perquè la gent va assumint aquesta conversió pastoral. Conversió vol dir acostar-nos més en allò que ens demana el mateix Evangeli, ser més semblants a la idea que Jesús té de la seva Església, el que dèiem al principi, ser sants. He dit en paraules de l'Evangeli Gaudium o de la Fratelli Tutti, passar d'unes comunitats o d'unes parròquies que posen condicions, unes parròquies aduanes, a una parròquia samaritana, tal com diu el Papa Francesc. Passar, com diu ell, d'una parròquia tancada en les quatre parets i en la sacristia a una parròquia en sortida a fora, amb els reptes que això significa i la creativitat que s'hi ha de posar. Passar d'una parròquia clericalitzada a una església ministerial. Educar en aquesta sensibilització perquè des de l'interior de les comunitats s'activi aquesta dinàmica serà una oferta que es farà durant aquest curs a totes les parròquies que vulguin ajuntar-se. El quart aspecte serà pregar. Pregar en dues dimensions. Una, ensenyar a pregar i acompanyar la pregària i, per tant, crear espais de pregària, ja sigui parroquialment o sigui diocesanament, fomentant aquests aspectes de pregària, com són exercicis, com són també recessos o com són escola de pregària. I, en segon lloc, facilitar que la gent que ve a pregar comunitàriament pugui escoltar amb atenció, amb claretat, la paraula de Déu. I, per tant, ofertarem la formació de lectors per a proclamar, no per a llegir, sinó per a proclamar la paraula de Déu. Aquest any també, com a cinquè aspecte, revisarem l'organització. L'organització en funció d'això, de renovar i d'adequar. I, per tant, serà l'organització de cara a la simplificació d'allò que calgui simplificar, de com estarà l'estructura de les unitats de pastoral i els mateixos arxiprestats, i treballar projectes de zones. I, en l'últim, potenciar la presència dels animadors de comunitat que realment assegurin, sobretot en les zones rurals, que assegurin que les comunitats rurals tindran algú que els convocarà el diumenge, que es convocarà entorn a la paraula de Déu, que pregaran com a comunitat i que podran rebre la comunió. Aquests són els sis eixos d'accions per cooperar, per progressar i per renovar d'acord amb allò el missatge us he escollit a vosaltres. Aneu i doneu fruit.
Quins acompanyaments es pensen fer? Quines actuacions concretes per anar aconseguint tota aquesta realitat que sense dubte necessitem, però que no sé si ha estat ben acollida o entesa per part de tots en general?
A veure, actuacions, doncs des del Bisbat ja s'ha ofert, ja hem començat a fer-ho, doncs a tots aquells que necessitin una formació tecnològica de cara a utilitzar les plataformes de reunió, plataformes virtuals, ja ens han fet dos cursets en els arxiprestats d'aquí de Lleida i ara es continuaran fent en els arxiprestats rurals. En la catequesi se posarà en marxa també l'àrea de formació en el bisbat de cara a articular el que és la formació d'adults. La formació d'adults en aquell aspecte que he dit, l'oferta que es farà d'un programa sistematitzat de formació d'adults i també la formació d'adults de cara a dinamitzadors de les mateixes parròquies. En concret, també en el tema de sensibilització amb la xarxa de sociocaritativa i Càritas, doncs articular materials perquè des de les homilies i de les catequesis hi hagi la presència permanent de la sensibilitat que cal en una comunitat cristiana en relació als efectes de la pandèmia d'una manera particular aquest any. S'ha fet ja un primer pas, que va ser aquella col·lecta que es va, dintre de la pandèmia, en el mes d'abril i maig, van realitzar i que va suposar 60.000 euros que van repartir ja la plataforma d'associacions sociocaritatives, però que queda obert a noves necessitats, fins i tot a una agudització de la situació que ja estem detectant en les parròquies. O, per exemple, en la qüestió de la pregària, doncs fer aquesta espècie d'escola de pregària al mateix temps que ofertar en aquelles parròquies que no ho o arxiprestats que no ho puguin resoldre, doncs el que és la formació dels lectors, o des dels arxiprestats, les reunions d'arxiprestats, fer una revisió del mapa pastoral que hi ha en el bisbat per simplificar-los, o nomenar animadors de comunitat en algunes zones. Aquestes seran accions que vehicularan aquests 6 àmbits d'actuació per aquest any.
Afortunadament, ens demostreu que tot està planificat i que s'està posant en marxa i que moltes coses ja estan en marxa. No tenim més temps, però a mi m'agradaria molt, com a vicari general de la diòcesi, però també a nivell de com a mossèn Sallant, un tema que heu dit i que acabaríem amb això. Temps de pregària. Temps de pregària per formar-nos en la pregària, però potser també una mica més d'espiritualitat contemplativa per part de cada un de nosaltres, ja que hem hagut d'estar tancats obligatòriament pel Covid-19, és necessari aquesta reflexió interior del temps de pregària que cada un podem tenir?
A veure, és el respirar de la comunitat i del cristià. Evidentment, la pregària és una relació personal nostra, com a fills de Déu amb Déu. Per tant, aquell qui prega respira en la seva consciència, respira en la seva espiritualitat, respira en una mirada transcendent, religiosa, profunda de la vida, en una mirada d'esperança. Tant sense la pregària, doncs això no és fàcil de cultivar, no és fàcil d'educar-nos i autoeducar-nos en aquesta competència de la mirada evangèlica sobre la realitat de la vida, la mirada que Déu té sobre la vida. La pregària ajuda a realment sentir com brolla aquesta acció de l'esperit en la vida de cada dia, donant-li aquest context d'esperança i de confiança que, malgrat les circumstàncies que vivim, malgrat tot això, doncs Déu ens acompanya, Déu és present i, per tant, la història està salvada per ell perquè ha ressuscitat. Això només es fa des d'aquesta connexió, des d'aquesta mirada de silenci, de contemplació personal i també comunitària.
Doncs facis, senyor, la vostra voluntat i que tota aquesta realitat que vostè ens ha presentat sigui doncs, un pla fàcil d'anar desenvolupant, encara que no ni curt ni sense molt esforç. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Un altre cop, l'eutanàsia. Benvolguts diocesans. És una mala notícia que el Congrés dels Diputats segueixi endavant amb la tramitació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia perquè la vida humana no és un bé a disposició de ningú. L'escrit de la Comissió Executiva de l'Episcopat Espanyol conté 8 paràgrafs amb brevetat i concisió i torna a deixar clara la posició de l'Església Catòlica sobre l'acabament de la vida humana i la pretensió de voler posar-hi fin al requeriment d'una part interessada. Sovint, a algunes persones molesta molt que es digui que aquest acte és un assassinat perquè trenca de manera abrupta la vida d'un ser humà. D'altres prefereixen que l'Església guardi silenci i acati tota norma, encara que la consideren totalment injusta, ja que atempta contra les veritats bàsiques de la fe i de la moral. I n'hi ha d'altres que se senten satisfetes aplicant a la seva conveniència la llibertat d'expressió i que en la pràctica diària solen pontificar sentenciant que el bo per a uns és nociu per a uns altres. Deixem, però, a un costat els prolegòmens i anem a l'essencial de la llei. Pel que fa a la meva persona i el meu ministeri, vull deixar nítida la postura i la invitació en el mateix sentit a tots els catòlics. La vida és en mans de Déu, des de la procreació fins a la mort natural. La defensa de la vida humana està sobre tot, i ningú en pot disposar ni de la pròpia ni de la dels altres al seu arbitri. Per tant, no accepto el suïcidi, l'homicidi, l'assassinat de ningú, tampoc per descomptar l'eutanàsia. Els cristians procurem acompanyar i compartir que la vida estigui plena de sentit i a la recerca de la felicitat per a tothom. Ja ho vam comentar fa un any en un document que va publicar també la Comissió Episcopal de la Salut. El vam titular Sembradors d'Esperança. Acollir, protegir i acompanyar en l'etapa final de la vida. Era molt clara la referència en aquell moment. Ara, en el text actual, la nota de premsa que van publicar, m'agrada la frase que diu: no hi ha malalts incuidables, encara que siguin incurables. D'altra banda, la pandèmia que continuem patint ens ha fet adonar que som responsables els uns dels altres. Que l'elogi als metges i als altres sanitaris ha estat pel seu interès a cuidar i salvar vides. I que la fragilitat humana que hem experimentat durant aquest temps és una oportunitat per reflexionar sobre el significat de la vida, la cura fraterna i el sentit del sofriment i de la mort. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Doncs així acabem el nostre programa d'avui. Moltíssimes gràcies i que tothom tingueu una molt bona salut.